A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avui 18 minuts. Eva, bon dia, bona hora.
Bon dia. Ja la fem petar abans
de... Sí, ja la fem petar abans de començar.
L'últim programa d'any i...
L'últim programa de l'any, tu punt de vacances, l'EFEC no fa vacances.
No fem vacances. A més, estem treballant amb una programació de cursos subvencionats que s'iniciarà just de cara al 7 de gener. 21 cursos a disposició de totes les empreses associades i de tots els treballadors de la zona. Per tant, www.faegp.cat.
Podem començar amb vosaltres. Com heu passat aquest 2018? Quina sensació teniu com a associació des del punt de vista del teixit empresarial? Com creus que s'ha viscut aquest 2018?
Et responc al final.
Em respons al final?
Sí.
És un... Va, que és una mitges?
Bueno, és un... Amb molt optimisme, però no es pot generalitzar. O sigui, depèn del sector...
D'acord.
Ara en parlarem, perquè tenim aquí companys que segurament ho veuen més de prop. Però...
Hi ha gent que encara arrossega la crisi? Hi ha gent que l'ha superada molt bé?
Sí, però no tant que arrosseguin la crisi, sinó que depèn del sector, doncs ha baixat una miqueta, s'ha compensat amb altres sectors...
Això és un sí bemoll, eh?
Sí,
no és totalment. Un sí...
Totalment. A més, amb una, jo crec que amb una contenció, no? Amb un ai, fem les coses bé, m'assentem bé i a poc a poc, sense tirar coets.
Miquel Ferreres, bon dia, bona hora.
Què tal, bon dia?
Miquel Ferreres, des del Melia Sitges. Aquest ha estat un any, ens agafem això de la contenció, un cert optimisme contingut... O anem més enllà?
Bueno, jo, mira, acabo d'arribar ara, he passat els últims 4 anys a Tenerife, no? I ara acabo d'arribar al finals de setembre, o sigui que la meva experiència aquí és una mica més curta, encara que, com sabeu, vaig estar 10 anys com a director del Melia Sitges abans, no?
És que per nosaltres gairebé com si no haguessin canviat les coses.
Ha passat 4 anys, però sempre...
Sí, exacte, és a dir, tornar també... Això va ser per voluntat pròpia?
Bueno, va ser una oferta de l'empresa. La veritat és que l'hotel de Tenerife és espectacular, és un hotel molt, molt gran i amb més de 600 empleats, o sigui que ha estat una experiència gran.
Més de 600 empleats?
Sí, ha estat una experiència gran. I bueno, he agafat un carinyo molt especial a l'illa de Tenerife. Però bueno, ara per coses de la vida m'han demanat de tornar i estic supercontent.
És com tornar a casa, suposo,
sí,
no?
Sí, és com si no hagués passat res.
Això volia preguntar, què hi ha aquesta sensació de dir?
Tinc la sensació de que dic, ostres, he estat de veritat a Tenerife 4 anys, la veritat és que és com recuperar-te aquí i dius, ostres, que ràpid han passat aquest temps i quantes coses per
no,
això.
No sé si està a Tenerife o està en un lloc encara, no sé si tan o més turístic que Sitges durant tot l'any.
On hi ha carnavals també.
On hi ha carnavals també. Si això dona una visió de que sempre van bé les coses a Tenerife.
Bueno, la veritat és que he estat allà uns anys molt bons, no? I tinc aquesta sensació de que...
Allà parlaven de crisi, allà parlaven... O no?
Bueno, es comença a parlar ara. Es comença a parlar ara perquè s'han recuperat uns altres mercats que també influeixen al nostre, no? El d'aquí, que com és el d'Egipte, Turquia, Grècia, després del que va patir l'economia grega, s'han recuperat, es tenien que recuperar en algun moment. La turca també tenen negocis que tenen una oferta hotelera bastant important. Com he dit, Egipte també, que és un destí que en el moment que ha hagut una mica més de seguretat, doncs, els governs han començat a aixecar aquestes prohibicions o no recomanacions de viatge a aquests països, no? i mica en mica aquests destins s'han anat programant pels turoperadors i bueno, la clientela ha tornat a viatjar. A més, aquests governs d'aquests països també han apostat i han donat subvencions als seients aeris perquè la gent comenci a viatjar. O sigui que hem estat gaudint d'una situació una mica especial pel fet de que els altres li anava no tan bé. Jo espero que tothom hagi fet els deures, hagi renovat les instal·lacions, hagi posat els hotels al dia perquè pogués continuar sent competitiu.
Hi ha una cosa que no deu haver canviat: on hi ha problemes no hi ha negoci.
No, això està clar.
I ara, això abans, ara, sempre, en qualsevol...
Ara mateix, mira, jo portava aquí un parell de coses, la situació nostra, bueno, el que tenim demà, ja he tingut clients que han trucat,
sí?
Sí, que venien d'altres llocs, i dic, ostres, podem venir, podem anul·lar la reserva? D'això també n'hi ha, perquè hi ha gent que té por, veu una imatge, és com nosaltres quan ens parlen de Palestina, que pensem que estan allà barallant-se a la franja i tal, però bueno, hi ha d'altres ciutats que potser no passa res, però el que veiem és el que ens ensenyen, no? a la televisió. El mateix passa amb el Brexit, però jo crec que abans l'Eva estava fent una mica de recull de que algunes empreses li va bé, d'altres malament. Jo crec que hem entrat en una època d'inestabilitat permanent i que jo crec que la flexibilitat tindrà que ser la màxima amb la que tindrem que treballar les empreses.
Ara ens hi posarem, amb això, però això de la inestabilitat permanent, és clar, s'ha de saber gestionar d'una manera molt, no sé si dir, molt inhabitual.
Bueno, és que ara parlem del Brexit també, que és una situació que també,
també ens afecta
de prop, perquè la nostra clientela estrangera primera
és la britànica,
no? Llavors, ostres, també estem preocupats, però bueno,
perquè està unes preguntes molt bàsiques a peu de carrer. Això què vol dir? Que als anglesos els costarà més car venir aquí?
Probablement. Per un increment del canvi de l'euro amb la lliure. Però clar, si mires les notícies, això veritablement no és per ara mateix. O sigui, tenen un període de transició que pot anar fins al 2020 i després encara podria anar, podríem demanar una pròrroga fins al 2023, fins a l'1 de gener del 2023.
Sí, sí, sí.
És a dir, que no és per ara mateix, però bueno, ja tot un enrenou...
Però clar, ara qui vulgui relativitzar pensarà: home, amb la d'anglesos que havien vingut abans de la Unió Europea i abans de l'euro i abans de tot això, continuaran venint.
Jo crec que es trobarà una fórmula, està clar, però bueno, dintre de tot...
Ho dic per allò, qui no deixarà de venir davant del sol, del clima, de la...
Pues no sé, però si tu has d'apostar diners, segurament si fossin els teus i ara tinguessis que construir un hotel o contractar més gent o el que sigui, aniries...
Tu pensaries.
Pensaries i aniries amb calma, no?
Aniries amb calma. Bé, saludem en Joaquim Gai de Bodegues Torre del Veguer. Joaquim, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En Joaquim l'havíem tingut i ell ens ho recordava quan vàrem parlar de la fi de temps de vi a Vilanova. Estem parlant de fa 4 anys o 5 anys, més o menys.
Sí, era que hem recordat la primera edició, no?
Ahà.
Amb els companys a l'Òscar i al Litus.
Què ha passat des d'aleshores a la Torre del Veguer?
Pues moltes coses. Sí, han hagut molts canvis i hem anat progressant i bueno, pues, així com faré un balanç ja tan llarg, millores, sobretot a l'últim any hem fet bastants canvis interns i també etiquetatges i nous productes i bueno, estem en moviment, estem en vius, estem com sí, no sé com explicar-ho, no?
Però paradoxes de la vida, diguem-ne que durant aquests anys, entre altres coses, va aparèixer tota aquesta legislació tan dura des del punt de vista de la conducció i de l'alcohol i del vi, etc, etc, i més d'un va pensar: això serà la mort del vi, perquè no el trobarem a les taules o la gent no en veurà tant, i en canvi hi ha més ventall que mai de productes vinculats amb el món del vi i d'ofertes i d'empreses i de bodegues i de tot, no? Hi ha més oferta que mai.
Hi ha més oferta que mai, sí, això ho notem.
Això ho noteu, això ho noteu.
Sí, sí, i bueno, sí, és una competència bastant ferotge des de tot arreu, és un mercat molt massificat, molt atomitzat, molts productes, llavors, pues, bueno, ens hem d'acabar diferenciant.
Què fa una petita botiga davant d'això?
Bueno, doncs intentem diferenciar-nos de les grans produccions industrials i busquem aquesta part d'artesania i d'història i de fer les coses amb carinyo, que només es pot fer si ets una empresa petita. Això doncs, fem una bodega ecològica 100% i després doncs, collint a mà el raïm i fent tot a mà, manual i de forma artesanal.
I això
que volem transmetre, això, clar, al final de tot doncs, tindrà un cost més elevat
aquí anava
al consumidor.
Fins a quin punt aquest cost és valorat per part del consumidor? Quan dic aquest cost, dic aquest valor afegit que és collir a mà, que és fer servir aquest sistema tan tradicional.
Depèn del tipus de consumidor, si s'implica i li interessa el sector del vi i va tastant i això, o si és una persona que només va a un restaurant i demana
el vi
on sigui, demana un vi i no li importa saber què hi ha darrere o quin projecte hi ha, si el fa una màquina o si fa una persona i quina passió té en el projecte, no? I del que em deia, la primera pregunta que em deies, doncs mira, jo crec que hem progressat bastant en l'enoturisme. Per exemple, hem fet una aposta molt forta per l'enoturisme. Sota el meu punt de vista som un dels cellers més bonics del món, però clar, això és subjectiu, no?
I no. No tothom pot tenir un espai com el vostre.
I llavors pues, el que hem fet és de cada cap de setmana tenim pues, moviment al celler, fem diferents activitats, fem enoturisme, maridatges i visites al celler, a la vinya, i això pues, bueno, és obrir les portes del celler, que la gent pues, passi un bon matí, un matí diferent, distret, i prenem vi i sempre pues, ho acompanyem amb formatges o amb embotits o amb tapes del Mediterrani, o tenim diferents activitats. Intentem combinar el vi i la gastronomia, no?
Sou dels cellers que formeu part de la carretera del vi?
Correcte, sí. La carretera del vi, mira, ahir mateix vam estar fent l'assemblea de la carretera del vi i el dinar, i bueno, un projecte molt innovador i interessant, que és una simbiosi, no?, entre empresa privada i ajuntaments, per tal de posar en valor la carretera que seguia, bueno, la línia que seguia el vi abans de que el ferrocarril arribés a Vilafranca, doncs com sortia a mar a les platges del Garraf, no? I llavors pues, tots aquests cellers que queden a la carretera que seguia el vi doncs formen part d'aquesta associació, i a nivell pràctic l'usuari té un passaport de la carretera del vi que es va...
que va segellant.
Cada cop que fa una visita a un celler segella, i quan porta 6 segells, pues, aconsegueix una caixa de vi amb 6 ampolles dels 6 cellers que ha visitat. Això, i, bueno, i sempre s'ofereix algun detall o algun tast una mica diferent o premium per ser de la carretera del vi.
Esteu contents del resultat?
Sí.
En general es nota, hi ha satisfacció?
Sí, però... sí. Ha, bueno, és que és un projecte més a llarg plaç, perquè anar començant i això a cada 5-10 anys s'aniran veient els resultats de forma més clara, però bueno, sí que estem contents, i sobretot pues mira, també estem involucrats 13 empreses del mateix sector que tenim més o menys interessos similars, però encara i així ens associem i fem pues bueno, bodegues com poden ser Torres o Colet o bueno, diferents bodegues, Hospital de Sitges també,
sí, Vilallop, que forma part de la carretera,
Torre del Beguer, Sant Pere de Ribes i Andosa, Puigbatet, i diferents allers, són 13 en total.
T'ho pregunto per si d'alguna manera amb aquesta activitat en el futur suposarà una part més o menys significativa dels ingressos de l'empresa. Que si l'empresa es pot plantejar, doncs, a part de fer vi, resulta que aquesta derivada, aquesta branca del negoci també està donant molt de si. Això en el futur serà així?
Sí, jo crec que sí, però bueno, sempre hem de tenir... Clar que l'enoturisme és limitat en l'espai i en el temps. O sigui, tens una capacitat màxima, com li pot passar a l'Hotel Melià, no? Té una capacitat màxima de...
Que en un moment determinat que no pots.
D'habitacions
i això dona el que dona.
I dona el que dona, però en canvi la venda de vi pues sí que... Bueno, Sí, pots importar-lo a més països, obrir nous mercats, no? Però sí que és interessant per nosaltres l'enoturisme i clar, si es produeix alguna venda no hi ha intermediaris pel mig i normalment pues, és venda directa al consumidor i a més els visitants que, bueno, els enoturistes són ambaixadors de la teva marca i a la que han passat una bona experiència, han tastat vins i tal, doncs després poden fer de com, bueno, això, ambaixadors o
difusors, vaja. Ja no parlem tant de l'evangeli del vi, eh? Però en aquest sentit ara ens hi posarem després en tot això perquè la venda online suposo que comença també a fer un encaix, però què és més important, el vi que fas o com el vens?
És una pregunta filosòfica, no? El vi que fas o...
O com el vens, aquest vi?
En quin sentit, a veure?
Doncs en el sentit en què si tot això ajuda a vendre un producte que per si sol costaria més de vendre.
Bueno, no, jo responc al que entenc, eh? O sigui, és tan important fer un bon vi, és bàsic, avui dia fer el vi bé és importantíssim, i després també, com que avui dia, si et soc sincer, no hi ha tantes diferències tècniques com hi havia fa uns 30 o 40 anys, en què hi havia realment vins dolents i vins bons.
D'acord.
Avui dia, més o menys, tothom, fins i tot cooperatives o grans productors, poden fer vins que estan bé i són bons.
Ens ho dius en el sentit que ara és més difícil trobar un vi dolent.
Sí. N'hi ha algun, però...
Segur, però, però ara és més difícil trobar un vi dolent.
Sí,
la mitjana, sí. És a dir, que tot plegat, el coneixement, les infraestructures, tot plegat,
les innovacions tecnològiques
han permès, diguem-ne, un nivell mitjà bo.
I després també tota aquesta competència
resultat...
fa que no et puguis equivocar i no pots treure un producte al mercat que no està bé.
Per tant, tenint en compte això, que la mitjana ja és una mitjana, diguem-ne, de mínima qualitat, suposo que el valor diferenciador també... Es pot donar.
Ara hi ha una part important en el tema de l'etiqueta i de la història que hi ha darrere, storytelling i de la història que té el teu producte o el teu vi o per què fas vi o com el fas o els elements que diferencien una mica el teu celler dels altres, no? Sí.
I això ara és ben valorat
important,
pel client, és important.
Bueno, és important pel client perquè li dones un argument o al client o potser al senyor del restaurant, al cambrer, o perquè amb una frase o el que col·loqui o li digui, mira, t'has de quedar aquest vi per això, això i això.
D'acord.
O que el celler pues, expliqui una història que hi ha darrere del vi i el consumidor se'n recordi i demani el vi.
Arguments per recomanar-lo, arguments per vendre'l, etc.
Per exemple, nosaltres fem un vi molt especial a una tina de pedra de l'edat mitja, que és on els frares jerònims feien el seu propi vi. I llavors fa uns 3-4 anys vam recuperar aquesta antiga tradició de fer vi en aquesta tina de pedra que s'ha mantingut durant 600 anys i l'hem tornat a utilitzar. Llavors fermentem el vi en pedra i després passem a aquest vi a una àmfora de ceràmica, que és el que podia haver fet perquè en aquella època els monjos no disposaven del roure, tal com es coneix avui.
D'acord. És a dir, llavors, ni roure, ni evidentment acer inoxidable, ni res de tot això.
Llavors,
pedra i ceràmica.
Pedra i ceràmica. Llavors, pues, aquest vi pues, és especial, és diferent i té una història darrere. Per exemple, pues, i quan la gent visita el celler, veu la tina on es fa el vi i després el prova, pues, es queda bastant molt content i el demana.
Quin nom té aquest vi?
Jerónimos.
Jerónimos. I suposo que és una producció curteta, deu ser.
Sí.
Perquè el mètode, esclar, deu... Vaja, deu donar poc.
Té una... No sé, són uns 4.000 quilos de raïm que fem aquí.
D'acord. Vaja, més o menys com es feia amb la malvasia, si fa o no fa, amb la nostra malvasia.
I també fem una malvasia de Sitges, també.
També? Sí. Si és que sí, ara de malvasia de Sitges em fa... Anava a dir tothom, però vaja, fa molta gent, eh? Fa molta gent de malvasia de Sitges.
Bueno, ja va bé, no?, que es posi...
No, està clar, no diríem pas que no.
Tantes no n'hi ha, però sí.
Està clar. Miquel, mentre eres a Tenerife aquí, hi ha hagut un debat molt potent sobre fins a quin punt els pisos turístics han perjudicat el sector o no. Allà has viscut alguna cosa així o no?
He viscut perquè, mira, vaig aprofitar per comprar un pis allà també. De fet, tinc a la família, ara estem dividits, jo estic aquí, la família està allà, fins que acabi el col·le.
D'acord, no vindran fins que no acabin el curs.
Exacte. Però bueno, vaig comprar un pis i en aquella comunitat de veïns tenim gent que ioga. Bueno, crec que s'ha de trobar un acord perquè tot depèn, si ho veus des del punt de vista hoteler.
Per això t'ho pregunto, fins a quin punt això pot...
L'únic que s'ha de fer és posar tothom sota les mateixes regles. Vale? És a dir, a nivell de legalitat, de seguretat, d'inspeccions, de tenir legals els empleats, que tinguis treballant per tu, i en aquest cas d'aquí de Catalunya, doncs que es pagui la taxa turística, el que es tingui que fer. És a dir, que tothom tingui les mateixes regles. Jo crec que això seria la solució, però a vegades... Nosaltres estem a un país que sempre intentem donar... fer les coses d'una altra manera, si es pot. Estem en un país de llestos i si
de picaresca,
si algú pot evitar pagar algú, pues, si no posem unes normes...
T'ho preguntava en un sentit perquè precisament un dels clams del sector durant aquests darrers mesos és la vigilància dels pisos turístics il·legals. Quan es deia que Sitges gairebé n'hi ha més d'il·legals que no de legalitzats de pisos turístics.
És que cau per el seu propi pes. Vull dir que si estiguessin pagant la taxa turística, aquesta taxa, em sembla que era un 30%, això era quan jo vaig marxar, sí, que revertia sobre el poble, pues, vull dir, tindríem més recursos. Per què no posem? Si jo tingués la facultat de fer-ho i de posar-ho per recaptar, doncs ho faria, perquè tindria més recursos per poder fer més coses. Això
estem en el mateix, tota la inversió que pot suposar establir un sistema de control la compenses perquè tindràs, sí, vaja, uns beneficis.
Clar.
Que ara mateix no, vaja, que ni pots tenir ni ara, ni demà, ni passat demà, perquè no ho controles.
Si ja tothom estigui arreglat, doncs igual pots rebaixar aquesta despesa, no?
Tenim una planta hotelera augmentada, perquè... Han nascut nous hotels, han nascut nous projectes. Diries que a hores d'ara la capacitat hotelera de Sitges està a un bon nivell? Diries que encara hi hauria demanda perquè això anés a més?
Pues mira, això ja va passar quan va arribar el Dolce, no? I hem vist que... Jo crec que inclús que va representar competència per nosaltres relativament. Jo crec que competim amb d'altres destinacions d'altres països, i si som capaços de fer les coses bé, la gent vindrà aquí. Nosaltres ens diferenciem perquè tenim un auditori. D'altres tenen d'altres petits conceptes que són interessants, no? Jo crec que si s'estableix un altre hotel i té una dinàmica... que el diferenciï d'alguna manera, pues segurament serà benvingut.
Però és a dir, Sitges donaria encara per tenir més places d'hotel?
Pues no sé, tindria que... Jo, mira, just acabo
d'arribar. Ja.
Ara nosaltres estem veient inclús com a l'Hotel Mi, el Mi Sitges, que és de la pròpia companyia,
sí,
que, bueno, ara tanca dos mesos, i per tot l'any i les mateixes condicions, pues no sé, potser a l'estiu tenim més demanda. Les coses s'han de fer a poc a poc. Jo crec que has de fer la digestió correctament, i si es fan de poc a poc, pues segurament tenim més equips comercialitzant tot, i si tenim demanda, pues això s'ha d'anar obrint.
La nostra competència quina és ara? Quan parlaves de indrets que poden ser competència?
Bueno, pues mira, ara per tot el tema... polític aquí, s'han marxat moltes empreses, laboratoris farmacèutics que s'han instal·lat a la zona de Madrid, etc.
I que venien aquí a fer, sí, el congrés.
Però que potser també la nostra competència, sobretot en el segment congressual, són d'altres països, és que puguin tenir condicions, si tenim hotels potser a Grècia, que fan el mateix que nosaltres, o a d'altres, o a la zona de París, que potser no estan en competència perquè és més car, però bueno, com t'he dit abans, estem en una inestabilitat permanent, i jo crec que ara hem de ser flexibles, anar a buscar els clients allà on sigui i intentar reaccionar de la millor manera per adaptar-nos als nous sistemes de venda.
I dins d'aquests nous sistemes de venda, el preu tornarà a ser fonamental?
Bueno, el preu sempre és fonamental. Jo no crec que comprem res a la vida que no... Però hem de trobar una compensació. Jo també veig que hi ha vegades que quan em venen alguna cosa i després dius, hòstia, tindria que haver pagat una mica millor perquè això ja m'hauria garantit que el servei és el que és. Home, nosaltres tenim tot... Som una empresa que cotitza en borsa, hem de fer les coses bé. Està tothom legal, si et cau el sostre al cap, doncs veuràs que hi ha una assegurança, que hi ha... que hi ha coses que s'han de tenir. I tenim, doncs, tenim un espai cardioprotegit perquè tenim més, podem tenir més de 1.000 persones a la vegada. Bueno, hi ha coses que has de complir i nosaltres les complim. I això té un preu, també. O sigui, la vida, com tot, té un preu.
Uh-huh. Quan anaves a dir, Eva?
Sí, sí. No, alhora, recordo l'última vegada que en parlàvem justament del sector turístic, que es planteja, s'acaba d'instal·lar el MI, si no recordo malament. Són targets diferents, en el fons. Sí que és una mateixa destinació, però no és el mateix el públic que agafa el Malià més tradicional, diguéssim, que el públic que pot anar al MI o que el públic que pot anar al Celimar.
En un moment donat podem coincidir amb una clientela que pot anar als dos. Però sí que és cert que és com jo deia, diu, si ara arriba al MI i es conceptualitza amb un altre tipus de clientela, que és el que és, pues no passa res, perquè ella genera la seva pròpia clientela.
Correcte.
És a dir, que és, de totes maneres tenim que tenir en compte que és el primer any i encara està en rodatge, no? Això ens passa a tots quan comencem, no?
Un hotel quant de temps està en rodatge?
Aquesta pregunta és per algú en concret.
Home, per allò de dir, mira, un director d'hotel que ens digui, quan s'acostuma a parlar d'un hotel que ja està, què, 2 anys?
Pues sí, a veure, el primer any has de fer la comercialització, t'han de conèixer...
Això pregunto, eh?
Aquí hi ha un destí que ja es coneix, llavors és més fàcil.
Això està clar.
Jo sé que pues, a l'Hotel Melia Sitges, quan va posar-se en el terreny de joc dels congressos i les convencions, pues, possiblement quan van començar fa 26 anys, no? Pues eren els primers i tenien que picar pedra, no? Però bueno, tots els que han vingut darrere pues, han anat aprofitant i si ara ve el MI pues, s'aprofita de tots aquests equips comercials que estan venent Sitges. Jo ho deia quan va arribar el Dolce, vaig dir, pues, mira, és un altre equip comercial venent Sitges, hem de mirar-ho en positiu. I jo crec que tot, de tot això ens beneficiem tots.
El que ve ara els servirà tant per en Miquel com per en Joaquim. Les xarxes socials, en el cas de l'hostaleria, òbviament, TripAdvisor, etc, i fins a quin punt influeixen de veritat, i en el cas, no sé si en el món del vi, les xarxes socials poden exercir una influència molt, molt potent en la venda o en la valorització o desvalorització d'un producte.
Sí, sí.
Sí?
És important per a nosaltres. Sí. Xarxes socials, avui dia per arribar a consumidors de 30, 40 anys, bueno, sí, més o menys més aviat consumidors joves, 20, dels 20 al 40,
90.
Doncs és una eina de comunicació amb el consumidor i ens esforcem.
Què vol aquest consumidor? Si poguéssiu definir els interessos d'aquest consumidor de 20 a 40 anys...
No? Que
sí, sí, sí.
Això em penso que no ho saben ni
No ho
saben ni ells.
No ho sap ningú, no? Però nosaltres pues, bueno, ens intentem apropar explicant el que fem a través de xarxes socials, sobretot de Facebook, Instagram i Twitter, no? I bueno, per nosaltres és un canal de comunicació important, sí, okay. Com deia.
Hi ha algun TripAdvisor dels vins o no?
Bueno, hi ha alguna aplicació que valora els vins a nivell de consumidor, per exemple, pot ser Vivino, per exemple. Està bastant utilitzada. Escaneges una etiqueta i et diu totes les puntuacions.
Caram!
I alguna altra vegada que se'n pugui escapar.
Serveixen des d'un punt de vista d'un celler, d'una bodega. Com és vist tot això?
Bueno, al final...
Que un consumidor o un possible client amb el mòbil vagi l'etiqueta, tal, 6 punts o 7 o el que sigui.
Sí, vinga. Això, bueno, si li fas el relatiu cas, potser és de cara a les botigues pues que es queixen una mica perquè al costat et posa el preu d'una botiga online que potser no ha inclòs les despeses de transport i tal. I nosaltres pues, estem pendents del que diu la gent, si alguna vegada contestem, però bueno, normalment són opinions i les opinions
es respecten,
sí, respecten
i diguem-ne que no es contesta cada opinió perquè suposo que si no s'entraria en un debat etern, no?
Sí.
Venda online és important ara dins el
negoci? Comença a ser-ho, sí.
Comença a ser-ho.
Sí, 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 sí. Hem vist que algun gran celler que no tenia botiga online s'ha fet últimament botiga online i nosaltres estem plantejant a l'any vinent seriament si fer-la o no.
Quins són els reptes d'una venda online?
Pues, sobretot
quan un celler es planteja, diguem-ne, mira, ho hem de posar en marxa perquè...
Generar tràfic a dintre de la teva botiga online. Això és el més difícil. perquè és, bueno, pues que la gent vagi allà a comprar, i és, segurament això ho tingui més facilitat alguna pàgina que porta més temps i que ja, pues, no sé, Vinícius, Bodeboca o altres webs de compra online que ja tenen una clientela fixa.
Perquè què és més important, Joaquim? Tenir una botiga pròpia o poder vehiculitzar el vostre producte a través...
Això és el dilema.
Aquest és el dilema?
Aquest és el dilema de la venda online, sí.
Que si la pròpia empresa, diguem-ne, munta la seva botiga o si vehiculitza...
Sí, s'ha de muntar, després fer tot el manteniment i clar...
Això suposa, evidentment, un...
I, bueno, doncs estem en aquest...
Esteu a la balança de...
En aquest dilema.
De contrapassar què és millor i què no ho és.
Sí.
I què no ho és.
I respecte, abans, com han sortit un parell de vegades o tres a la inestabilitat que hi ha avui dia...
El que ens deia en Miquel, sí.
I sí, és inestabilitat i també... però també, per posar una mica més positiu, perquè inestabilitat sembla que és tot estigui incertesa, no? Jo diria que la paraula és incertesa, perquè tant aquí com al Brexit, com a Trump, o sigui, moltes figures polítiques, no se sap què...
No, diguem que tot el món està ben girat, sí.
Sí,
vagis on vagis, a tot arreu passen
per coses, no vol dir que no han d'acabar bé, o sigui, que siguin guerres i tal, però és més... incertesa, no? Del futur. Això també vaig fer un curs i ens deien, no? El management sobre la incertesa i d'estar pendent el dia a dia, com deia el Miquel, dels canvis i d'adaptar-nos ràpidament a les noves situacions i el que millor, més ràpid ho se sàpiga adaptar, doncs serà que triomfi.
Sí, jo quan ho he dit abans ho deia...
Sí, és que ho deia en aquest sentit.
En el sentit que ens hem d'adaptar, que al dir l'adjectiu permanent ja volia dir que, pues, escolta, que no queda res més que adaptar-te contínuament i reinventar-te.
Miquel ens posava l'exemple més immediat de persones que arran de demà doncs pregunten si tal, si han de venir, si han de cancel·lar. En el cas vostre, el fet de ser del Penedès, el fet de ser un celler català, hi ha hagut alguna anècdota sobre aquest assumpte?
No. Bueno, últimament costa més vendre els nostres vins, per exemple, a fora de Catalunya, però a Espanya, costa. Costa més que el que costava abans, hem perdut algun distribuïdor i tal, però bueno, també... A Barcelona es comença a vendre més vi, llavors per una banda es compensa l'altra, llavors, bueno, és el que tenim.
Les raons han estat raons de la conjuntura política?
Bueno, sí, afecta.
Pregunto,
sí,
eh? Sí. No, perquè no ho pregunto, per si algú ha despenjat el telèfon, dic no vull més vi perquè no m'agrada, no han dit això. Han dit que no vull més vi perquè...
No, però és que és qüestió del consumidor final, saps? És qüestió del qui va comprar aquella ampolleta de vi que pues, li han inflat el cap a les notícies
i això. Per això pregunto.
I com pot passar aquí amb un vi de l'Adeo Madrid o de... No sé, és igual, però sí que hi ha una certa...
Un rum-rum. Hi ha un...
Sí, una certa afectació de tot el que està passant. Però
d'acord. A fora què? Es ven molt a fora? Veneu a fora?
Sí, venem, sí. Sí, venem.
On especialment?
A Europa i també a Àsia. Bueno, són en total uns 10 països.
Que són bons consumidors de vi, Àsia?
Sí, un 25% de la producció i el que volem és arribar al 50%. No? Que estigui equilibrat el que venem aquí com el que venem fora i llavors si passa alguna cosa...
Podem... Àsia vol dir Xina, Japó?
Xina, sobretot. I Japó també, i Corea, però sí, Xina.
Ara ja entenem per què, esclar, Iniesta se'n va arribar a plantejar en el seu contracte el vi de casa seva. Què us agrada més, el blanc o el negre?
El negre.
El negre?
Són de negre. Sí,
ells
sí,
són
sí.
De negre?
Sí, perquè és un tema ja... De mentalitat, eh? O sigui, el vi negre és el que s'assembla més al color vermell de la seva bandera i llavors és el que també algun president ha dit que és més saludable i llavors ja és
i ja està.
90% 95% vi negre.
I és un mercat emergent, això.
És així. Sí, i a més és el, diria que és el tercer país o segon país amb més vinyes del món, Xina. Sí, sí, sí. I estan començant a produir vi allà també. I de fet, fan un vi que fan 400 milions d'ampolles. O sigui, es diu...
Sí, és clar, és la mida xinesa de les coses. 400 milions d'ampolles de vi.
La muralla, the Great Wall.
En un cap de setmana.
Sí, em sembla que no el tastaria, per això, eh?
La gran muralla.
Bé, potser per fer pa amb vi sucre. Però el valoren, el vi?
Sí, sí, sí.
Sí? El valoren? En són coneixedors?
Això ja, sí, els agrada molt el vi francès i són de no mirar el preu.
Són de no mirar preu?
Sí, sí.
És a dir, si s'ha de pagar, es paga i...
Sí, sí, sí. Són una mica així...
Per què? El que ve d'Europa té un plus, té un estatus, té un...
El que ve d'Europa...
Sí, tot allò que ve d'Europa...
Bueno, sí, representa una mica més el que és bo per ells o el tradicionalment bo.
D'acord, el tradicionalment bo ve d'Europa. D'acord.
En qüestió de vins.
En qüestió de vins.
Sí, sí,
I per descomptat que aleshores vosaltres no podeu fer més que aprofitar aquesta tendència.
Sí,
no?
I a més ara, per exemple, la geopolítica un cop més torna a afectar, que és pues, el desacord que hi ha entre Xina i Estats Units. Fa que bueno, pues, les ampolles que compraven als Estats Units pues, ara les han vingut a buscar aquí a Europa.
D'acord. TripAdvisor. Jo no sé si això és... Vaja, per alguns sectors de l'hostaleria el fustigador perpetu i per uns altres diuen, doncs mira, al final...
A veure, la veritat és que gent que pugui anar a fer mal per anar a fer mal deu haver a tots els sectors, no? Jo crec que hem de treballar bé, hem de fer les coses com creiem que les hem de fer i si algú pues, va atacar-te per atacar-te, pues, bueno, tu contestes, també tens la possibilitat de contestar i en general la gent és maca, la gent si ha rebut un bon servei tu el puntua correctament i després pues, home, tu ja veus el balanç entre el que està bé i el que està malament i pots entendre inclús de les opinions, si com, depèn de com estiguin redactades o com estigui escrit, pues, si això és correcte o no. No hem de tenir por.
Hi ha unes noves formes d'opinar, és a dir, des de sempre, està clar, els directors d'hotel i els personals d'hotel han conegut les opinions dels usuaris i dels clients, doncs bé, el mostrador. Com li ha anat? Bé, malament, a mi em sembla que hauríeu de fer, no sé què, no sé què. A TripAdvisor les opinions van en un altre sentit, bueno, ara, o en el fons...
Bueno, ara estem en una barreja d'assumptes. Nosaltres, per un costat, copsem l'opinió dels nostres clients amb qüestionaris particulars. Després tenim el TripAdvisor, després tenim el Google, que també... Després tenim...
Per tant,
unes eines que el Review Pro que recull totes les com és el teu posicionament respecte a la competència que tens, etc. I tenim moltes coses, vull dir que a vegades ja arriba un moment que és impossible, no? És com quan tu tens diversos grups de chat de WhatsApp que al final
que no
dius, ja no puc, necessitaria una secretària per gestionar tot això.
Preguntareu el mateix que amb en Joaquim. Hi ha clients pels quals o el preu, vinga, avall, hi ha clients que posen en valor determinades coses d'un establiment?
Evidentment l'economia que puguis tenir pues, fa que et miris més o menys les coses, però quan tens una certa reputació pues, probablement pues, passa com si tens un bon vi i el volen. Pues,
d'acord, no? Si tens... aquí també juguen els mercats exteriors, russos, xinesos, orient...
Bueno, abans parlava no? d'aquests, de Tunísia, Egipte, Grècia... Jo, de fet, vaig estar 5 anys a Tunísia, també, i tenen una planta hotelera espectacular. Ara que si s'estabilitza tot i comencen a oferir un bon servei, pues, evidentment que això, en un moment donat al client, en el moment que puguin donar un servei a l'alçada, és com el tema del vi. Si és que això és com a qualsevol...
Que anava a preguntar el mateix, de la mateixa forma producte, que parlaven del coneixement del món del vi, que cada vegada és una mica més evident, també hi ha un coneixement, suposo, clar, ara dels serveis que pot oferir un hotel.
Dels xinus parlem, o dels asiàtics, en el moment que ara estan iniciant-se, però al moment que vulguin fabricar els vins al nostre nivell, ho faran perquè tenen els recursos, no? Et portaran cap allà i els tècnics i faran el que tinguin que fer en qualsevol àmbit. Ja va passar amb la tecnologia i ara veiem que en tecnologia, doncs abans estava Apple i ara doncs ja veiem que hi ha d'altres marques xineses que comencen a tenir també un...
De la mateixa manera que en el sector d'en Joaquim, en el sector del vi, la venda online, el coneixement del món del vi cada vegada és superior. En el món de l'hostaleria, com dibuixes els hotels d'aquí 10 o 15 anys?
Ostres, la veritat, si parlo d'inestabilitat... Jo crec que hi ha moltes startups que ara mateix encara no estan ni sorgint, que seran claus en el futur. Això va massa ràpid, o sigui, hem agafat
una
velocitat que de creuer, de canvis increïble. Jo crec que no es pot ni dir el que passarà demà, perquè les empreses ja estan treballant barrejats amb universitats, amb tecnologia, i segurament sortiran coses molt... Bueno, no ha sortit el de l'Airbnb, que fins sí, fa 4 dies, no? Pues no sé, això...
Nosaltres que parlàvem d'allò de la gran invenció de la central de reserves, que si Sitges podia tenir una central de reserves pels hotels, etc. I ara això sembla la prehistòria més absoluta, perquè es pot reservar de totes les maneres, a través de tots els canals, amb totes les ofertes sabudes d'un minut a l'altre, d'un dia per altre.
És cert, mira, quan eres petit anaves a l'agència de viatges a comprar-te un bitllet d'avió, i ara... És fàcil que...
Fas així i ja...
Estàs dinant i amb una mà tens la forquilla i amb l'altra estàs fent una reserva.
També m'ho has posat molt bé. Tot això ha donat, no sé si dir, una certa sensació que per quatre peles pots tenir un bon servei. Bitllets d'avió rematats de preu, no sé què tal... Això respon a
veure, hi ha preus que no permeten tenir un servei. Això, jo que ara estic viatjant precisament per anar a veure la família amunt i avall, veus, dic, ostres, la maleta, després si vols seure a la fila, no sé què, si vols seure al passadís, si vols, al final hi ha... Quan vols el que tu volies abans, al final vas sumant i el preu dona una altra cosa.
Per tant, la frase també és atemporal, eh? Hi ha serveis que tenen un determinat preu, que valen un...
Evidentment.
I ja està, i d'aquí no cal donar-li més voltes. Si pagues el que sigui, no demanis més del que es pot donar amb aquest preu. Eh?
Mira, ahir estava fent una trucada amb una línia aèria que no diré ara el nom, però, ostres, al final és que entre el contestador automàtic i jo volia una altra cosa, era impossible que vaig trucar 5 vegades i pitjant allà els números al 5, que tu
4.
Piqui el 4, piqui el 2, i jo crec que ja vaig parlar
pot sortir
amb totes les veus.
Exacte, pot sortir un ésser humà encara que sigui pagant el que faci falta.
Sí.
Doncs això. Bé, hem arribat a les 11. Bon any 2019, Joaquim.
Bon any.
Bon any 2019.
Moltes gràcies.
El Meliaco, com sempre, menús de Nadal, fes...
Pues la veritat és que sí, jo crec que... Pues,
tot ja, reservat?
Pues ja portem més de 300 i pico persones en aquest moment per la nit de Cap d'Any.
Ara, jo com crec... ell diria, hi ha alegria.
I encara, pues, comparat amb l'any anterior, jo crec que arribarem a uns 400.
Doncs Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Eva, bon 2019.
Igualment, recordeu tots els detalls de les nostres propostes formatives a www.fegp.cat i ens retrobem l'any vinent.
En 5 minuts, tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.